La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Deis, molt bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, jo recordava com més lenta aquesta cançó, eh?
Sí, segurament la recordaves amb aquell número mític que tots sabem, d'aquest títol, de Cantant sota la pluja, però aquest és el que obre els títols de crèdit inicials de la pel·lícula, i que sí, hi ha un trosset molt curt, que hi ha també la tornada d'aquesta cançó a una velocitat molt,
una mica accelerada,
molt més ràpida. Sí.
A veure, avui hem començat, els oients evidentment ho heu captat, amb una peça clàssica del cinema, podríem dir, aquest Cantant sota la pluja. Per què l'hem escollit, Jordi?
Doncs l'hem escollit perquè justament dilluns que ve, és a dir, el dia 11 d'abril, farà 70 anys de l'estrena de Cantant sota la pluja. Era 1952, per tant, l'hem escollit per celebrar un aniversari.
I tant que sí, 70 anys, aviat està dit això, eh?
Sí, és un dels musicals més importants de la història del cinema i també que explica un moment clau del setè art, com és el pas del cinema mut al cinema sonor, i és una pel·lícula que, de fet, l'argument gira al voltant d'un seguit d'actors i productors que això han de fer afrontar el repte del cinema sonor, i que segueix sent una pel·lícula que, malgrat això, tenir 70 anys, segueix fresca, segueix entretinguda, divertida, la pots compartir fins i tot amb els nens més petits,
sí.
No tota la pel·lícula, però sí números musicals que queden amb la boca oberta per veure els moviments, excepte un, ja en parlarem, excepte un trosset que és una mica més pesat i que molta gent ho sé, que quan veu la pel·lícula passa les imatges si pot, amb velocitat ràpida per saltar-s'ho, però en general és una pel·lícula que segueix tenint molta validesa i que és molt entranyable i positivista.
I és d'aquelles pel·lícules que ara deies, Jordi, 70 anys, però estan en l'imaginari bastant de tothom, és a dir, s'ha mantingut com a mínim. No, ara no parlo del film en si, sinó de la seva projecció, no? Encara és vigent, és una pel·lícula que parles amb més joves i també els hi sona d'alguna manera o altra, no?
Sí, d'alguna manera suposo que per el fet de ser principalment un musical i després per tenir dos o tres números molt emblemàtics d'aquest gènere, doncs ha passat a la història a través de generacions, i tothom o molta gent, fins i tot persones que no hagin vist la pel·lícula, saben quan senten alguna d'aquestes sintonies
d'on ve, no?
D'on ve i de què explica. Tot i que el rodatge, ara ho veurem, va ser molt més dur i desagradable del que sembla a primera vista quan veus la pel·lícula, que penses que tot era...
Que tot era alegria.
Alegria i bonic. Del tema aquest del pas del cinema mut al sonor, se n'han fet moltes històries. En Billy Wilder va fer El crepúsculo de los dioses, que era una pel·lícula i una història, evidentment, amb un format molt més dur, molt més tràgic i molt més contundent, però, per exemple, Michael Hazanavicius va fer aquella joia The Artist, ara
sí,
fa 11
sí.
anys, el 2011, que també era un producte entranyable d'explicant els reptes de passar d'un tipus de cinema a un altre. Presentem una mica, per entrar en matèria, qui i què explica aquesta obra. Doncs tenim per un costat Gene Kelly, que en el que la pel·lícula interpreta un actor de cinema mut que vol guanyar-se la vida amb el nou cinema sonor. Donald O'Connor, que és un amic personal seu i que és pianista, d'aquells pianistes que acompanyaven les projeccions del cinema mut en
sí,
la sala
sí.
en directe, i que per tant també ha de buscar-se la vida una mica, de
com
dir
pot.
Ara la música què passarà en el cinema parlat. I després tenim a Jan Hagen, que és una altra actriu pressionada pels productors que simulen en la pel·lícula que és parella de l'actor per fer una història més romàntica i més bonica davant del públic. Vol ser la primera dama de l'espectacle, el que passa que és un desastre interpretant, és un desastre de veu, com molts dels que heu vist la pel·lícula recordareu, i que finalment per sort, apareixerà David Reynolds, que és la que acabarà solucionant una mica tots els problemes de la producció i us hi posarà facilitats en tots els sentits. Recordem que aquesta David Reynolds era aquella actriu que es va casar amb el cantant Eddie Fisher, un home que la va deixar després al cap d'uns anys per casar-se amb Elizabeth Taylor, però entre una cosa i l'altra van tenir dos fills. El primer de tots era una nena que era la filla gran, que va ser l'actriu i guionista Carrie Fisher, que va morir ara fa poc, el 2016, o que molts recordareu com la princesa Leia de Star Wars.
Sí, sí.
Evidentment, la idea quina era? Era fer una pel·lícula que recopilés tots els grans èxits dels anys 20 i 30 de Broadway i a partir d'aquí inventar-s'hi un argument que les lligués. Una mica com Mamma Mia, només que allà eren a través de les cançons del grup ABBA i es van inventar un argument que lligués totes aquelles cançons, doncs aquí també van buscar números i temes molt emblemàtics d'aquella època de Broadway i a partir d'aquí doncs fem un argument que ho lligui tot plegat. Amb l'excusa de fons, com dèiem, un argument que hem de dir, un guió no és massa profund, però sí que té la gran habilitat, així com Mamma Mia és senzillament la història d'un amor, d'un casament i d'uns pares que no saps qui és el pare real, aquí hi ha molta més cosa per al fet d'aquest, de que parla del pas del cinema mut al sonor, de com van tenir les dificultats per fer les noves pel·lícules amb so, etc, etc. Té una mica més de
xitxa. De substància,
exacte. El director de la pel·lícula va ser Stanley Donen i el mateix, el propi Gene Kelly. Stanley Donen, recordem, va morir ara fa 3 anys. Era un home molt vinculat al musical, ja de jove ballava als escenaris de Broadway i en tan sols 24 anys també amb Gene Kelly va dirigir Un dia a Nova York, que crec que aquí ho van comentar, era el primer musical que es va filmar als exteriors, és a dir, el primer musical en exteriors, i 3 pel·lícules i 4 anys més tard dirigiria Cantant sota la pluja, justament amb Gene Kelly. I el productor va ser Arthur Fred, que ja havia produït Un americà en París, un tan altre títol mític del musical d'aquella època, o la que ja hem citat Un dia a Nova York, que també era producció seva. La marca, diríem, d'aquest productor i d'aquest director era que bevia molt del gag visual que venia hereu del cinema mut, evidentment, i per tant en la pel·lícula aquesta, tot i ser sonora i cantada, hi ha molt moviment, sobretot en la figura del Donald O'Connor, molt moviment que recorda els slapsticks típics del cinema mut, i també molta dansa i molt ball. Com dèiem, segueix sent una pel·lícula molt fresca, té moments de coreografies molt importants i molt emblemàtics, que només l'espatlla, com dèiem, cap al final, un número que es va fer amb Sid Charisse, una actriu mítica en aquell moment, i que trenca una mica el ritme de tot el metratge. Cal dir que aquella escena va estar molt censurada, estem en ple còdic Hays de la censura, i que van interpretar que el ball era massa sensual, fins
imagina't,
i tot eròtic, i que alguns moments
s'havien de treure, això,
s'havien de tallar i de treure. Com explicàvem al principi, el rodatge va ser molt dur, jornades de 18 i 19 hores de rodatge, molta exigència per part dels directors, sobretot en Gene Kelly, ara explicarem per què, va ser molt dur i feia repetir moltes vegades cada un dels números musicals, va provocar més d'una lesió i una hospitalització relativament important. Ara ho veurem, perquè, per exemple, en el número emblemàtic de Good Morning, recordes el Good Morning, a David Reynolds li van arribar a sagnar els peus de tant ballar, de tantes hores de ball, perquè Jack Kelly feia repetir una i una altra vegada. Només dir-te que al final del número, quan, no sé si recordes, hi ha un sofà que cau i ells queden estirats a damunt del sofà, tots tres, aquella escena, just al moment de saltar el sofà i quedar-se estirat, es va fer 40 vegades.
Mare meva.
És a dir, que no són
dos... I tu ho veus amb aquella alegria, com si hagués sortit a la primera, eh?
Exacte. David Reynolds tenia en aquell moment 19 anys, ell encara vivia amb els seus pares, havia d'agafar 4 autobusos per arribar als estudis, no havia ballat mai. Ella venia del món de la gimnàsia, dius, bueno, preparada físicament ho estava,
més o menys ho estava, però no tenia... Ell no.
I el que passa és que havia signat un contracte amb la Metro-Goldwyn-Mayer que havia compromès l'estudi a convertir-la en una actriu important, com després va ser, i li varen dir, doncs, faràs aquesta
toca
pel·lícula.
Això, toca
fer
això.
Aquesta pel·lícula. Clar, per... tant es va cansar d'aquell tipus de rodatge i tant així que el número aquest de Sitxarís el va provocar el fet que ella no va voler fer aquest número, perquè és un número on el ball és molt més tirant a dansa clàssica i quasi a ballet, i ella va dir que aquí sí que no estava preparada, i va ser quan van trobar l'excusa aquell com una floreta posar la Sitxarís
en aquell tros.
En Gene Kelly va assegurar que li ensenyaria a ballar de totes, com veus, amb totes aquestes tècniques, però passava que també Gene Kelly estava fart de treballar allà a la Metro-Goldwyn-Mayer. Recorda que en aquell moment, ho hem explicat sempre, els actors eren propietat d'un estudi, sí, i per tant firmaven un contracte de 3, 2, 5 anys i totes les pel·lícules que es feien que encaixava el seu tipus de
les
interpretació...
De no és com ara que tries els papers, sinó que llavors et casaves amb un estudi.
Per tant, Gene Kelly estava fart d'estar a la Metro-Goldwyn-Mayer, volia marxar i ho varen pagar una mica tot l'equip i actors i actrius que varen participar. En quant al fet de l'hospitalització que dèiem, més arran del gag de Donald O'Connor, no sé si ho recordes, pujant per les parets i fent tombarelles, una cosa que ja havia fet Gene Kelly en alguna altra pel·lícula, que és pujar una mica a la paret i després
fer
una tombarella.
Enrere.
Doncs allò li va costar una lesió a l'esquena important. Ell no estava en molt bona forma, fumava molt, no feia exercici. Total, que quan va aconseguir acabar tota l'escena completa, estava tan esgotat que ho varen hospitalitzar 4 o 5 dies per recuperar-se. I el pitjor, que el que no he pogut trobar és si va passar quan ja estava a l'hospital o no, pitjor és que l'escena, quan finalment van dir ok, aquesta és correcta, pareu, és correcta, doncs la pel·lícula es va cremar i varen haver-la de repetir. Però això és una anècdota més del
rodatge. Aquí va ser quan el senyor Murphy va escriure el seu llibre.
Exacte. Un altre que també estava molt content, entre cometes, era l'encarregat de vestuari, el mateix que havia fet Lo que viento se llevó, allò que el vent se't dugué, vaja, i que també va quedar content, com dèiem, perquè el director, per exigències, va arribar a fer servir 500 vestits. És a dir, que són molts vestits i molt vestuari per intentar explicar, perquè hi ha un tros de la pel·lícula que es fa un rodatge d'una pel·lícula antiga i aleshores havia de ser molt meticulós i buscava molt el detall.
La perfecció, no?, a més a més.
Ens interessa ja parlar de l'escena mítica del cantant sota la pluja.
Que és la que tothom té al cap, no?, quan parles de la pel·lícula.
I que se n'ha escrit molt, algunes coses són veritat, altres no, hi ha opinions per tot, al final acabes tu traient la conclusió del que és el més lògic, perquè sembla ser que l'escena, recordem-ho, és quan Gene Kelly confirma que està enamorat i ella també de la seva parella i que per tant està tan content que decideix que malgrat aquella tempesta, aquella pluja,
surt a ballar,
surt a cantar sota la pluja. Aquest número originalment no estava en el guió i es va afegir al final del rodatge totalment, i segons sembla, això sí que és cert, Gene Kelly es va presentar a l'estudi, perquè tot estava rodat en interior, ara ho explicarem, amb un refredat i amb 39 graus de febre, sembla ser. L'Stanley Donen, que era l'altre director, li va dir, deixem-ho per un altre moment o fem el número diferent, i ell va dir que no, que volia, tant sí com no, rodar aquella escena. Aquí és on hi ha les divergències, perquè hi ha algunes informacions, alguns articles que parlen de que es va rodar amb una sola presa, malgrat això. Altres parlen que no, que van ser 2 o 3 dies diferents. Jo no sé per on decantar-me, però em costa i crec difícil que aquella escena, si la veiem en detall, es pogués fer tota seguida amb una sola presa. És difícil. Però clar, també hi ha el tema aquest del refredat, no sé si era el més encertat allargar-lo 2 o 3 dies. Per tant, pensa que estava rodat amb interiors, com dèiem, era com una gran piscina, una immensa piscina on caia aquella aigua i que semblava el carrer. En tot cas, sí que és una escena que va passar a la mítica, més mítica de totes les escenes de la història del cinema. I hi ha una altra distorsió informativa també que voldria dir, que és que en el moment de la pluja, alguns deien que era una barreja salina entre aigua i llet perquè es veiés més amb les càmeres. Altres asseguren que no, que era aigua i que senzillament el gran treball dels il·luminadors va ser que es veiés
que es
molt
veiés,
bé
clar.
Com plovia. Això també, doncs, hi ha opinions per tot i pots quedar-te amb una o amb l'altra. El que sí que és veritat és que és una escena que en 4 minuts va passar a la història del cinema, tothom la recorda i tothom l'ha vist alguna vegada, i la curiositat és que tenia un pressupost només, aquella escena, de 600.000 dòlars.
Ui!
Que és una tercera part de tota la pel·lícula. És
només
a dir,
aquesta escena.
Una escena que no estava prevista i que la van afegir.
Sort era... que els hi va sortir bé,
exacte.
Jordi, perquè és que si no...
O sigui que és molt, molt, molt important perquè són això, una tercera part
I
de
tant,
tot el pressupost de la pel·lícula. Curiosament, una pel·lícula que només va tenir un parell de nominacions als Òscar, no en va guanyar cap. Possiblement va tenir molt a veure el fet de que 2 anys abans, just Un americano en París, que parlava ara, havia arrasat amb 10 nominacions entre els Òscar i els Globus d'Or, i que a més va guanyar 6 premis. Per tant, com que venia dels mateixos productors, de la mateixa, del mateix estudi, potser doncs, van diversificar i no se'n van dur cap premi. Com dèiem, és una pel·lícula que ha passat a la història per ser un musical molt optimista, que contrasta amb aquest tipus de rodatge
sí,
que hem explicat.
Sí, amb totes aquestes desgràcies
que no ho sembla,
i patiments.
I aquell ball el que volia, també hi han hagut teories que parlen de que aquell ball el que volia explicar era que aquell moment àlgid de la censura, del control sobre les imatges, com hem vist amb l'escena de la Sitxarís, el que volia dir era que, malgrat tot això, malgrat totes aquelles pressions, es podien fer productes tan frescos i luminosos com aquests, i que era una manera de dir, malgrat aquesta tempesta que cau i aquesta pluja, nosaltres seguirem cantant i, per tant, seguirem fent una pel·lícula important i això, seguirem cantant sota la pluja.
Doncs escolta, fantàstic aniversari, 70 anys aquest proper dilluns, i fantàstica l'explicació que avui ens has fet, Jordi, entrant en detalls amb aquesta part que segurament molts dels oients desconeixien.
No cal dir que, evidentment, és una pel·lícula que es troba en gairebé totes les plataformes, o en el 60-70% de plataformes, i que, per tant, no estaria malament aquests dies que algú pot tenir algunes hores més lliures, fer-li aquest petit homenatge de 70 aniversari, recuperant-la i tornant-la a veure.
Ho farem. Jordi Teix, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.